Francesc Mateu és doctor en Medicina a la Universitat de Barcelona i expert en la gestió d'organitzacions sense ànim de lucre. Mateu també és director d'Intermón Oxfam a Catalunya i Andorra i president de la Federació Catalana d'ONGs per al Desenvolupament. Benvingut, senyor Mateu, a Cugat.cat.
Molt bon dia.
Vostè ha participat en aquest 25è curs d'estiu de la Unipau amb la taula rodona Ajuda al Desenvolupament, Cooperació versus Anticooperació. En primer lloc, en quin punt es troba aquesta cooperació?
La cooperació es troba després de 60 anys d'evolució a casa nostra, pràcticament, amb un context molt diferent del que teníem fa 60 anys, en el qual ha estat tot molt més globalitzat, i on coses que fèiem fa 60 anys en aquests moments no ens serveixen. Ha calgut que les ONGs, que són el principal actor de cooperació, faci tota una evolució, però són moltes ONGs, no totes. Han fet tot el recorregut de l'evolució i moltes vegades que ens trobem és que la societat no sempre ha sigut aquest recorregut que ha sigut molt ràpid. Ens trobem, doncs, davant d'un moment on cal una resposta molt complexa a una situació globalitzada, on fer cooperació va molt més enllà que el donar una ajuda o el tenir un projecte, i tenim un sector que segueix en la mesura que pot aquesta evolució i una societat en la qual ens cal incidir d'una manera més directa per explicar per què s'ha fet tan complexa i per què hem de fer coses tan diferents de les que fèiem fa 60 anys.
I per tant, com han notat la crisi aquestes organitzacions de cooperació internacional?
La crisi econòmica no és l'única crisi que tenim. Jo parlava amb una companya que tinc boliviana que em deia, clar, que esteu parlant de la crisi, no sé què, venim de països que estan en crisi des de que vam néixer, hem sentit parlar d'aquesta situació. No és la crisi més important que tenim al món, és la que tenim més propera, però no és ni de lluny la més important del món. La crisi dels aliments de fa 3 o 4 anys sí que ha provocat un impacte molt gran en milions i milions de famílies que han passat a passar per sota del dintell del que és la pobresa, no? La crisi mediambiental és una de les grans crisis que tenim. La crisi econòmica, dels aliments i el medi ambiental s'estan retroalimentant entre si i fan que això sigui molt més complex. I ens trobem en un món que està, quan havíem començat a recuperar les diferències, a disminuir les inequitats entre els que tenen més i els que tenen menys, aquest factor malèfic de la retroalimentació d'aquestes tres crisis ha fet que tornem endarrere. I tenim molta més necessitat, moltes més desigualtats i molts menys diners aquí per combatre'ls. No? O sigui, estem en una situació difícil en la qual hem de ser capaços de dir els diners en aquest moment són molt més importants, per un costat i per l'altre hem de dir, i amb els diners que tenim hem de ser molt més responsables i actuar de maneres que siguin molt més eficaces.
Ara hauríem, doncs, d'ampliar aquest concepte de la cooperació i fer referència a més aspectes, no només al simple fet d'ajudar, de donar als països que estan en vies de desenvolupament o que estan en un moment, doncs, en què són més desfavorits. Expliqui'ns aquest concepte ampliat, actual.
Durant tot un temps es va fer un dilema sobre si la cooperació era donar un peix o ensenyar a pescar. I hem estat molt temps parlant d'assistencialisme o de cooperació. El problema és que en molts llocs s'ha acabat l'accés a la pesca perquè se l'ha quedat una multilateral, amb la qual no hi ha cas ni de donar el peix ni d'ensenyar a pescar. L'acció va per aquí, és a dir, entendre que per provocar un canvi cal incidir no en un factor que seria la producció, no en un factor que seria l'educació, sinó en tots els factors al mateix temps. I que al mateix temps que estem augmentant la producció hem d'assegurar unes relacions internacionals justes, una justícia econòmica global, una incidència política, un treball amb el món del comerç, un assegurar que el que per un costat estem fent amb les polítiques de cooperació o estem desfent amb les polítiques de comerç del propi país.
Per tant, ara hauríem d'ampliar aquest concepte de cooperació que vostè comentava que ja no es troba només en el fet d'ajudar, de donar als països més desfavorits. Quines serien aquestes línies d'actuació que també entren, que també es basen ara en la cooperació?
És la responsabilitat de tots, dels ciutadans, dels països del nord i dels països del sud. És a dir, hem d'entendre que seguint amb aquesta dinàmica ni tan sols nosaltres aconseguirem mantenir el nostre nivell de vida. cal un canvi absolut i una responsabilitat molt més gran, tant individual com col·lectiva.
En tot moment estem parlant en termes globals, fent referència a la macroeconomia, fent referència als estats, als poders mundials. Si baixem aquesta escala i ens referim al ciutadà de peu, aquestes persones doncs, que estan participant ara en aquest curs de la Unipau, els oients que puguin estar escoltant aquesta entrevista, expliqui'ns, quines pràctiques poden dur ells a terme per contribuir, per ajudar a aquest desenvolupament, a la cooperació que també dueu a terme des de les organitzacions de cooperació internacionals?
Sí, la primera cosa que és molt important és que ens informem. Que ho deia la Ingrid Betancourt uns dies després d'alliberar-la, que creuem a la vorera de la indiferència. Passem a saber què passa al nostre entorn, passem què passa amb el nostre consum, amb les nostres compres, amb les nostres actituds, amb els nostres donatius, amb els nostres bancs, amb els nostres interessos. Tinguem una primera informació que ens permeti, sense angoixar-nos, perquè tot no podem resoldre alhora i seguirem tenint un número d'incoherències personals al final del dia, però sí que anem disminuint aquestes incoherències a poc a poc. La Susan George, que ha presentat fa poc el llibre de les solucions a la crisi, deia que més que una gran revolta, el que hem de fer és una petita revolta continuada cada dia, que és la que provocarà, és l'única manera en aquests moments de provocar grans canvis.
Posi'ns algun exemple d'aquestes pràctiques quotidianes que poden dur a terme els ciutadans.
Aquestes pràctiques quotidianes van en molts camps, no? I no les podem aplicar totes alhora. No? En el tema financer és un dels camps on podem aplicar, no? Saber en quin banc tenim les coses. Si, com deien ara a la xerrada, si tenim plans de pensions, que sabem que estan moltes vegades incentivant directament empreses multinacionals que no estan precisament treballant en el sentit de la cooperació. Sabent quin ús volem fer dels nostres diners. Pensant que ja comencen a aparèixer monedes alternatives on podem fer coses molt, molt interessants en el camp financer, en el camp del consum. És a dir, si estem parlant de que el principal problema que tenim és la diferència dels que tenen més i els que tenen menys, la major part de nosaltres estem en els que tenen més del que han de tenir. Per tant, hem de passar a tenir menys del que tenim i probablement hem de descobrir quines són aquelles coses supèrflues que tenim. Potser no les podem reduir totes d'avui a demà, però sí que sé, amb un petit anàlisi podem veure quines són les coses, perquè almenys pel nostre costat reduïm la diferència, alhora que fem esforços per a través de la cooperació que aquests pugin i que la distància cada cop sigui menor.
Tot i que ara ens comentava que la crisi econòmica no és la crisi més gran, més important que s'està patint a nivell internacional, a nivell global, sí que és la que ens queda més a prop a nosaltres. Per tant, com afecta el nou pla del govern per reduir el dèficit a la cooperació?
Bé, en aquest pla, sorprenentment per tots els que hem anat seguint el tema, s'ha optat per solucions que ens costen molt d'entendre la seva lògica, que és una de les quals és reduir els 800 milions d'euros. L'equivalent del que el pla Zapatero ha hagut de retallar és el mateix que s'ha donat a la Caja de Castilla i la Mancha per salvar-la, sense que s'hagi fet, són 9.000 milions d'euros els que s'han posat a disposició de la Caja de Castilla i la Mancha, sense que ni tan sols s'hagi passat a propietat de l'Estat, ni tan sols res. És a dir, no és massa lògic que ens carreguem 800 milions de cooperació i donem 9.000 milions a un banc, simplement perquè ha fet les coses malament, on no s'ha depurat cap responsabilitat, ni tan sols hi ha un seguiment de tot això per part de l'Estat i s'ha passat aquest banc a un altre banc que també és privat. No, no té molt sentit. Malauradament això ha generat un efecte dominó i s'han donat altres incoherències. L'Ajuntament de Madrid ha suspès tots els programes de cooperació, 13.650.000 euros. La mateixa setmana que l'Ajuntament de Madrid aprova una inversió de 72 milions per canviar les papereres de Madrid i la subcontrata de manteniment. No és que no hi hagi papereres, no és que estiguin malament. Ha decidit canviar el model i s'ha gastat 72 milions a l'hora que en suprimia 13,6. On està la coherència de les decisions que prenem? No és un tema de retall o és un tema d'entendre on tenim les prioritats? No sé per què ens hem salvat sobre el 0,7 i ens hem oblidat que hi ha un 99,3, que és molt més gros que el 0,7 i doncs segurament és molt més senzill fer un pla d'ajust.
Clar, però amb aquesta reflexió, els ciutadans de peu ens porta a un sentiment d'impotència, perquè estem veient doncs, que els governs, que els grans poders estan fent aquestes incoherències. Com ens hem de sentir nosaltres quan estem intentant dur a terme hàbits quotidians, estem intentant contribuir, posar el nostre granet de sorra doncs, per millorar, i quan veiem que els governs que nosaltres hem escollit democràticament estan fent tot el contrari? Com ens hem de sentir llavors?
Ens podem sentir impotents i quedar-nos a casa, és una opció. I algunes vegades ens sentim impotents i portarem la impotència fins al final perquè serem incapaços de modificar. Tot el que ens proposem modificar no sempre ho aconseguim. Però a nivell de Catalunya, el novembre de l'any passat, ens van retallar 10 milions d'euros a la cooperació i la mobilització ciutadana va fer que es recuperessin en menys de 15 dies. Ens podem sentir impotents o podem moure'ns. Si ens movem, tenim opcions com la que ha passat aquí, que aquesta retallada que era prèvia hem aconseguit recuperar-la completament. I fa la setmana passada vam aconseguir que s'acabin d'aplicar els últims milions que s'havien d'aplicar a cooperació, assegurant que la Generalitat no fa passos endarrere. Tot això s'ha fet amb pressió ciutadana. Potser no estem aconseguint que el govern del Zapatero recuperi aquests 800 milions, que no ho descartem, però no ho estem aconseguint, però en canvi hem aconseguit altres coses. Ens podem quedar amb impotència o ens podem quedar amb moure'ns? Jo em quedo amb moure'ns.
Havem fet ja una petita radiografia per al concepte de la cooperació, de quines són les línies d'actuació que s'estan duent a terme ara i com han canviat i com han anat evolucionant en el temps. Potser ha arribat el moment també d'introduir el concepte de la coherència de les polítiques pel desenvolupament.
No podríem, és un tema de coherència. Jo sempre he explicat que el 0,7 és quelcom que travessa tot el pressupost i que el tenyeix de solidaritat i de valors. No pot ser que el 0,7 sigui un petit espai on fem el que volem i la resta no és conscient d'això, no. El 0,7 és una part de l'espai però que tenyeix la resta i que fa que no puguem estar explotant comercialment un país si li estem donant a canvi només ajuda, no. Tot això implica uns canvis de relacionament a nivell de tot.
En resum, doncs, envi'ns un missatge de pau en termes de cooperació.
Mira, pot semblar difícil donar un missatge de pau en un moment on, com estava explicant, tenim tres crisis sobre la taula, tenim una primera que com que la tenim més propera, ens la vivim més i ens angoixa més, però no és tan complicat. Al costat d'això estem en un moment on la gent s'està sentint més unida i s'està posant d'una manera més clara que aquest sistema que tenim és insostenible, que estem patint sobre nosaltres mateixos allò del famós ajust estructural que parlàvem dels governs dels altres, no? Que ens permet entendre millor la injustícia de tot aquest procediment, i espero que d'això en puguem treure aquest plus de moviment que ens cal. Per provocar canvis no ens cal que tota la societat estigui mobilitzada, potser ens cal menys i que s'ho creguin més. I jo penso que estem en aquest punt. Amb els mateixos que tenim, amb un major convenciment, tindrem canvis.
Per tant, per què hem de seguir creient en la cooperació?
Hem de seguir creient en la cooperació perquè és una de les eines més vàlides que tenim per provocar canvis que permetin que la gent visqui d'una manera més justa.
Gràcies, Francesc Mateu, per haver atès els micròfons de Cugat.cat. Fins aquí aquesta entrevista amb el director d'Intermón Oxfam a Catalunya i Andorra. En ell hem repassat els diferents àmbits de la cooperació, el punt en què es troba, i ens quedem, en resum, en conclusió, amb aquesta mobilització ciutadana que hem d'engegar per aportar el nostre granet de sorra i seguir ajudant a que el nord i el sud aconsegueixin una equidistància.